notícies.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Ha estat casualitat escollir la paraula polisèmica d'aquest capítol en la setmana en què se celebra el Dia Mundial de la Pasta. Serà dia 25 d'octubre, aquest dissabte, i se celebra des de l'any 1998 per retre homenatge a aquest plat universal, versàtil, nutritiu i adaptable a diferents cultures i paladars. Un aliment elaborat que relacionem amb Itàlia, però que també podem situar a Xina i als països àrabs, i que és un bàsic de la subsistència, farina i aigua. Mireu quins dos ingredients tan habituals, tan a l'abast, tan vitals i tan vulnerables.
Un buen plato de espaguetis te puede cambiar la vida. Ponle aceite y sal y queso y ya verás qué maravilla. Si además en la despensa encuentras cualquier cosa graciosa, ya verás. Ya
com anau de gana? Jo aquí escoltant-ne Rigoberta Bandini ara mateix me menjaria un bon plat d'espagueti amb els ingredients mínims. A mi m'agrada molt all laminat, fregidet amb oli bou, un preu de cirereta o mig, tot mescladat a la paella, i en treure la pasta, ratllar allò un poquet de parmigiano reggiano i rematar-ho amb un poquet d'ofabeguera fresca. Delicatessen. Però com que jo no som cap experta, compartirem la recepta de chef italià resident a Mallorca, David Mariottini, per a qui no hi ha res millor que una carbonara.
Una carbonara bien hecha es lo mejor de que pueda hacer, comer y que alguien pueda probar. Bueno, empezamos cortando el guanciale con el fuego muy flojo, se pone a la sartén, que vaya soltando, sin aceite, sin nada, que vaya soltando su grasita y que esa grasita con el tiempo va a hacer que el guanciale sea crujiente. Así que cuando el guanciale sea crujiente, apartamos el guanciale, lo quitamos y nos quedamos con esta grasita que ha soltado. Aparte, yo la hago solo con yema, en un platito, en un bowl, ponemos las yemas de huevo, yo suelo poner 3 por persona. Estas yemas las batimos con un poco de queso pecorino rallado, pimienta y hacemos como una cremita. Y poco a poco echamos la grasita que está caliente, que nos habíamos guardado del guanciale de antes, y vamos emulsionando. Así se hace una buena crema, se disuelve el queso y también pasteurizamos el huevo. Y al final, después hierves la pasta, la sacas, se saltea un poco, a mí me gusta sacarla más al dente. Y después, fuera del fuego o con el fuego apagado, se junta la crema que has hecho, así que la pasta va cogiendo toda la cremita, va saliendo toda la cremosidad, y al final le echas el guanciale crujiente, así no se ablanda, se echa al final, al último, y después nada, a disfrutarla.
Ma con sta roba ci salta tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, lasciateci.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Del llibre al món sols hi ha una passa que ja no ens costa res a fer. Tornaré al full des del carrer perquè no vull somiar massa, no. Del llibre al
del món sols hi ha una passa.
Del llibre al món sols hi ha una passa, i per elaborar un llibre hi ha una feinada. Primer de tot s'ha d'escriure, això és bàsic, i després l'haurem de vestir amb unes tapes hermoses que ens cridin l'atenció i que sobretot tinguin cura de les pàgines del paper. Aquesta és la feina de l'enquadernador, i justament hi ha una excepció de pasta que es refereix a l'enquadernació en què les cobertes de cartró són recobertes de pell, amb les variants de mitja pasta i de pasta espanyola. Pasta també és el cartró fet antigament enganxant fulls de paper amb engrut. Tot això ens ha fet pensar en l'ofici de l'enquadernador, i n'hem anat a cercar un. Just a Lloro Baixa el visitàrem al local que té al carrer Rubén Darío de Palma. Pedro Reinés, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Gràcies per rebre-nos a casa teva. Avui la paraula és pasta, i una de les excepcions del diccionari és xerra d'enquadernació, i nosaltres per això hem vengut enquadernacions Reinés, però no sé si és una paraula que sols fer servir.
Jo sempre li he dit tapes, però sé que hi ha gent que li diu pasta. Uh-huh. Però ja t'he dit, jo sempre han estat les tapes d'un llibre.
Justament la pasta, són les tapes del llibre, no sabem si això ve d'antic o què, però aquell lloc sí que ve d'antic, Pedro.
Destent de la Guerra Civil, més o menys. Va ser fundador del meu predí, i entre més o manco el 36-39 va fer la casa, i antes d'estar aquí ja tenia esta gent escarrer protectora. I més o manco damunt d'aquests anys.
Nosaltres avui som en el carrer Rubén Darío, o sigui que tu ets la tercera generació d'aquest ofici d'enquadernador.
Sí, el fundador va ser el meu pare, per part de mon mare, i mon pare, com que feia feina de músic, de dia tenia molt de temps lliure, i quan hi havia molta de feina, pues, clar, donava una mà i va aprendre l'ofici, i jo després ja vaig aprendre de mon pare.
Sempre te vas veure fent aquesta feina?
Sí, jo ja d'antes d'anar-me del servici vaig començar a ajudar, a fer la feina més senzilla, repassar, llevar grapes, escogir, i després ja quan vaig venir del servici, pues ja va... Ja vaig continuar aquí, ja fent altres coses un poc més difícils.
I d'ara no mos veus, mos escoltau, però estem a un local que té més o manco quant de metres?
Pues no t'ho sé dir, però és petit. És petit.
És petit i està carregat de coses.
Sí, petit i ple de coses. Però m'abasta, pel que jo faig, m'abasta.
Sí. I en Pedro té el braç aquí recolzat a una màquina de fusta. Què és aquesta màquina?
Això és un telar. Això simplement és per tensar les cordes guia, que després s'acusen a la llibre, se cerca cada pla que et senta d'esquadernillo i se va cosint un amb un. Això també era del meu predí. N'hi ha de més modern, però aquest és el més bo.
T'anava a dir, aquesta no deu fallar mai.
No, aquest no s'espanya. Aquest no s'espanya.
I la part més important de l'enquadernació és justament la de cosir, la d'encolar. Com se fa? Com s'enquaderna? Abans i ara? Si és que ha canviat molt.
No, jo no he canviat molt. El que han canviat, no, millor són les escoles, que són més bones ara que les que hi havia abans. La qualitat de fil, també és fil més fort. Però el sistema és el mateix. El primer procés és aquest, després s'han de posar les guardes, s'ha de guillotinar, la cabeçada, bé, prendre mida de les tapes, bé, tot un procés.
Uh-huh. És tot un procés que més o manco que dura des de que comences. Anem a imaginar que tenim, mira, aquests fascicles que tenim aquí damunt, que són de fans de l'aviació, i que algú te diu, Pedro, m'agradaria tenir això ben enquadernat. Per on començam?
Lo primer de tot és repassar que estiguin bé per ordre, llevar les grapes. Després se fan un tall aquí en el llom per poder passar la agulla i que encaixi dins la corda que fa de guia. Però, clar, no ho pots començar i fer tot seguit, perquè això, una vegada que està cosit, l'has d'encolar el llom i, clar, sobretot si són així un poc agruixats, pues agafa bastanta cola i tarda hores a jugar. I va fent un poc per etapes.
I després tu decideixes quina etapa, no?, li poses i, quina, sí, i quin llom.
Després, moltes de vegades he d'igualar si m'enduen un de mostra i si no, pues, el client tria el color i la lletra, si ha de dur lletres en el llom o l'etapa, i jo m'adapto a lo que me diuen.
I aquestes lletres també les imprimeixes aquí?
Sí.
A veure, amb què?
Amb aquesta màquina.
Ja t'assegues.
Aquesta màquina du unes resistències, va en temperatura, eh? I llavors tu col·loques tot el que són les lletres, el titular, en lletres de plom. Bé, se posa dins, aquí, dins aquesta peça, ho fiques dins la màquina i quan agafes la temperatura adequada, després fas el que és impressió.
I així te queda tota la lletra amb el relleu.
Se queda, sí, en la pel·lícula pot ser dorada, en plata, en negre, en blanc. Normalment la que s'emplea més aquesta, la dorada. I va tot en temperatura i pressió. El que has de calcular bé la temperatura, la pressió adequada. I quan ha fet una sèrie de paraules, després faig la bona.
Aquesta màquina també té un parell d'anys mallorquins.
Sí, en té un quants.
Era del teu predí, aquesta també, o no?
No, aquesta va venir posterior. Antes se gravava, que ja ho he fet, se gravava a mà, a pols, amb un caixetins petits, col·locaves la lletra allà, un calenties un fogó petitet, però era per posar titular molt curts, i se feia damunt el llibre quan ja estava acabat. Apoyava bé el llibre i després gravava el llom. Però clar, sempre era una cosa imperfecta.
Ja.
I ara no, pues, en la màquina, pues, clar, tot queda ben alineat, pot posar més testa.
Fantàstic. Clar, això, la feina és impressor, també.
Sí, és tot un procés, col·locar les lletres i tal, i després no mira només fas un exemplar. Després ho has de desfer, tornar... No és que facis molt d'exemplars.
Que en aquest moble que tenim darrere és on tens totes les lletres guardades.
Sí, aquí hi ha diferents tipus de lletra, de més grossa, de més petita, més estreta, i bueno, sempre n'hi ha tres o quatre que són les que més s'empleen.
I ara, Pedro, quina és la feina que sols fer més?
Un poc de tot. Gent que col·lecciona qualque tipus de revista, treballs... qualque tesis, arreglar llibres que se desfan, llibres antics... Són llibres que tenen normalment un valor sentimental.
Ara m'has fet pensar en un que tenc a casa meva, que era d'una tia meva, de quan ella era petita, d'Anton Sayer, i que ja no té llom, però se veuen perfectament els fils que tu m'explicaves en el principi. Un llibre com aquest el podria dur?
Sí, si està cosit i se desfà, s'acaba de desfer, s'ha de tallar el fil... dins, en el centre de cada quadernilla, un per un, i el desfas del tot, i després se torna a cosa, i queda perfecte.
Fantàstic, el cercaré i te'l duré. I per allà dins, si me permets mirar, encara hi ha més màquines, que hi trobam?
Allà és la guillotina i la premsa, que està tot així com està.
Però aquestes també són de tota la vida.
Aquestes sí que són més antigues. Aquestes sí, estelar, lleiol, el més antic.
Què és el que t'agrada més de la teva feina, si és que de tant en tant ho penses, això?
El que m'agrada més... El meu predí sap què deia? Ses guardes, aferrar ses guardes, perquè vol dir que és quan has acabat el llibre, a ser darrer procés.
Sí, sí. Quan estàs satisfet de la teva feina i més content de la teva feina.
Ja.
No sé si ara te venes cap alguna feina d'aquestes que hagis dit, mare meva, aquesta que mos va costar de molt, o que content estic, o algú que te ve amb un llibre que dius, hauré d'anar alerta.
Sí, n'hi ha sobretot aquests llibres antics, n'hi ha que durant uns anys la qualitat del paper era molt dolenta. I quan el desfàs i vol tornar a cosir, de vegades té més força el fil que el paper. I amb aquest has d'anar molt alerta. Perquè el paper, no sé exactament quins anys era, però sabeu que feien de molt baixa qualitat i ha d'anar molt alerta. I aquest també preocupa ja no guillotina-los, perquè de vegades la guillotina pot en vez de deixar estar inert, el paper no té força i el pot esflorar una mica.
No sé si vas arribar a coincidir amb el teu predí fent feina o no.
No, no. Jo he venint i... El record que tenc també de les coles, que antes s'empleava com... Me veig que seria cola de coní. Hi era una cola que se feia amb unes pastilles, amb aigua, amb foc, i quan feia aquesta cola no hi havia qui entrés aquí de saló que feia aquesta cola. Mm. Ara no, ara tot. I a més són coles que no fan, no són tòxiques, són... Això ha canviat molt.
Això ha canviat, sí, sí, molt bé. I de Pedro, gràcies per haver-nos rebut i això, bona feina.
Ho intentem. Jo sempre ho intento i quan dic jo, qualque vegada ho aconsegueix.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
I aquest és el Blue d'Esgarrofer, així posa, de Serrual Ja és mort, que mos està donant bastant de joc aquesta setmana amb les seves versions adaptades a la nostra idiosincràsia. Ahir Caragol i avui Garrofer. La paraula pasta mos du avui a tocar la porta d'Esgarrofer de Mallorca. Na Joana Vergés, impulsora d'aquesta empresa, que se basa en un aliment que forma part del paisatge, sobretot de Mallorca, i ara en part, gràcies a ella, dels nostres robots. Joana, benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
Hola, molt bé.
Gràcies per ser amb nosaltres avui. Si t'he dit pasta, tu que te venes cap, primer de tot?
A mi me ve pasta de pizza, pasta de coca.
Pasta de pizza i pasta de coca, clar. I ara, pensant en la coca, també en podem fer de coca amb farina de garrofa, no? Faríem una bona massa, una bona pasta.
Sí, perquè la meva especialitat és la massa de la coca, tant salada com dolça.
Que bona. I sí. Tu que ets una dona emprenedora, pasta no te fa pensar un poquet amb els dobbers, també? En la pasta que costa posar en marxa un negoci?
Això és una altra, sí. Hi ha una bona pasta que has d'invertir a nivell econòmic i també energètic, sí. Perquè és molta feina i molt de temps.
Sí, 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 ho imaginàvem. Ara quants anys fa que vas posar en marxa Esgarrofer de Mallorca?
Pues fa 15 anys.
Ja n'hi ha, molt bé.
Sí, 15 anys i anteriorment també estava... Vaig viatjar i vaig fer un poc de recerca i després sí que se va fundar, però... Ha passat temps, passa aviat el temps.
Passa aviat. I na Joana ha hagut d'anar fent també molta pedagogia en els mateixos temps que impulsava la seva empresa per explicar que, escolta, que se poden fer coses molt bones, molt saboroses i productes a partir de la garrofa. Més o manco, quants de productes teniu? Ara esteu comercialitzant?
Tenim els productes estrella i en global hi ha un 12 productes, però els que més s'abonen són 5, que els donen més impuls.
Que són aquests estrella, quins serien?
Seria la farina de garrofa, la línia de proteïna, les cremes untables i la salsa.
Molt bé. I ara que deies de la proteïna, record que la darrera vegada que varen xerrar, que ja ho feia temps, a IB3 Ràdio, vares dir, estic a punt de presentar una cosa, encara no podem dir, que era aquesta barreta proteica de garrofa que se fa en garrofes ecològiques.
Ara en duc una damunt, ara m'he de menjar una.
És que dona energia, tu que xerraves energia. Com està anant?
Pues, també són els productes estrella, la barreta, que teníem un pot de dubte si aniria bé o no, perquè no se coneixia ja el producte de la garrofa com per posar una línia de proteïna de garrofa. Però està anant molt bé, se venen un munter de barretes, I també el que és el batut proteic, que és un altre producte que va amb aquesta família, també està començant a entrar dins els lineals.
Fantàstic. I l'hem trobat, eh? T'he dit que fa poc estava amb un company, l'hem trobat en el lineal de supermercat i el meu company és d'aquests que van mirant el QR, els aliments, a veure quina nota és més alta, i t'he dit que va guanyar de carrer, eh? aquesta barreta. Així que ho vull compartir també amb tu, vull que parlem. I cada producte deu tenir elaboracions molt diferents, ara en xerraves. Com vos organitzeu per fer la producció? Se fa tot a Mallorca, es garro bé?
Se fa tot a Mallorca, la línia de crema se fa a Sobrador, d'APAEMA, a Binissalem, la línia de la proteïna se fa a Lloseta, amb Megarrou, que són els únics, l'únic obrador que hi ha d'aquesta línia de barretes, aquí a les Illes Balears, i nosaltres també tenim la farina que fem l'envasament a Llucmajor. Sí que intentem, dins de lo que puguem, tenir tots els productes aquí locals, si és ecològic molt millor, com els nostres productes, i si es compartir amb elaboradors, productors, obradors, tot el que sigui la indústria de potenciar Mallorca, pues és bastant important fer aquest impuls a les nostres illes.
Important i molt necessari. Joana, tu sempre has estat molt vinculada en els camps, la vostra família sempre ha estat vinculada a la garroba. En quin moment dius, aquí podem fer producte, podem donar una passeta més?
El moment va ser amb el viatge que vaig fer a Perú en el 2012, que vaig veure que hi havia un ventall bastant ampli de productes derivats de la garroba. Clar, va ser tornar i dir, bé, començarem amb un producte, però antes de començar amb un producte anem a donar una imatge i un nom a la garroba de Mallorca que sigui atractiva perquè la gent vulgui comprar el producte, perquè en aquell entonces no està com a algo comú comprar productes de garroba com farines o les cremes untables. Però igual va ser el primer pas tenir unes xarxes socials per fer la divulgació i xerrar sobre el producte i com ho fem i de bon venir a mi la nostra història familiar, i després fer investigació i desenvolupament que no acabes mai, perquè ara, per exemple, la crema zero que no de sucre canviant la formulació. I és una cosa que sí que has d'estar molt motivat, molt d'entusiasme, has d'estimar molt la teva terra per tenir aquest camí que no és fàcil de fer un producte agroalimentari i ecològic. I local.
I local, efectivament. I ara veia que no tot se menja perquè també feia sabó.
El sabó també era una línia que m'agradava molt perquè el meu padrí va començar fent sabó. I sempre deien que, clar, les arrels és el que t'estira i no saps per què. Fas un poc el camí que els teus antepassats han fet. I tenim el sabó que és hidratant i després l'esfoliant. Que l'esfoliant se fa en la popa de la garroba, que com el que t'esfolia la pell. I són bastant suaus. Jo ho faig més per línia d'hostaleria.
Que bo, que bé.
Pots hotels, sí.
Molt bé, que interessant. I deies des nom, només recordar que el bar ho batia tots aquests productes con Johannis, no? I havíeu d'anar contant i explicant, escolta, que això és nou i és molt interessant i no només és un producte, és que és tot un univers en el voltant. Joana, si ara tu mires enrere, de què te sents més orgullosa?
De no haver abandonat. Perquè cada dia t'has de dir tu mateix, no, mira, això és el que m'agrada, això és el que me motiva i el meu camí és aquest, no? Potenciar el producte local i en aquest cas la garroba. Però més orgullosa és no haver abandonat el projecte perquè és un repte i una aventura diària.
Cada dia, sí, ho podem imaginar. I mira, molt relacionat amb això, amb aquest camí que estàs fent, que no abandones, i que vas fent pas a pas. Si mires cap endavant, com t'imagines el garrover de Mallorca, per exemple, d'aquí 3 anys?
Jo m'imagino que hi ha més productes i que s'ha expandit a nivell europeu fent com la mateixa marca clones a diferents països. Potenciant la garroba de Mallorca.
I de nosaltres t'enviem des d'aquí tota la nostra energia. Esperem que els desitjos s'acompleixin. Joana Verger, gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona, a partir de la paraula pasta, i que no me n'afalti de cap tipus de pasta. Gràcies.
Això mateix, gràcies. Salut i garrobes.
Entre avui i demà, Arasal i Bosch.
IB3 Ràdio és investigació.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
De dilluns a divendres a les 9...
i un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tumans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, ses depressions canàries.
Pobres animals, sí, que picou de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Seca Beneta.
I IB3 Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, com estàs? Benvingut a Cateva.
Buonasera, grazie.
I aquest...
Bueno, perquè és pasta, la pasta. I a mi la pasta tot d'una me fa moure les mans així, però antes dit junts, què cosa?
Per tant, saps xerrar italià, no?
Un poc.
Un poc, molt bé.
Un poc.
T'anava a dir si les teves ueres eren de pasta.
Sí.
Sí, veus?
Sí, són de pasta, són de pasta.
I com vas de pasta?
Yeah.
Els oients no mouen, però agafes sí. Dos dits
sí,
i
sí.
Faig...
Eh? Sí, i jo faig així com... Saps com si culetges? Saps això de que fas una frenada així com... Yeah.
Ja,
culeando.
Que... Sí, ja veig totes les excepcions de la paraula.
Exacte.
I nosaltres sempre en aquesta secció les duim cap al cinema.
Exacte.
I en Toni Camps té un bon repte.
Sí. Diguéssim que no era complex el repte. Vull dir, pasta... pasta italiana, pasta de puis, pasta de pasta, pasta de dobbers, vull dir, era relatiu. I una que crec que li donarem un poc a la volta.
Vinga.
Ja ho veurem. Començam amb la pasta com a ingredient protagonista d'una història d'italians en els Estats Units. Què vos pareix que està fent aquest senyor?
Hi ha una truiteta, no?
Exacte. I això és Big Night, una gran noche de l'any 1996, dirigida per Campbell Scott i Stanley Tucci, protagonitzada també per Stanley Tucci, Tony Shalhoub, Minnie Driver, Ian Holm i la mítica Isabella Rossellini. Fec una escena, soni així... Ja és tot una declaració d'intencions. O sigui, una escena de 5 minuts només siguin els renous d'un tipus que entra a la cuina i se'n troba un altre dormint damunt una encimera, perquè l'escena és així, se'n troba un altre dormint damunt una encimera, el saluda i li diu, tens gana? I l'altre diu, sí. I això és tot. I a partir d'aquí, silenci absolut, mentre van entrant personatges i ell va preparant berenars, per tothom és absolutament meravellosa. Dos germans italians obrin un restaurant en els Estats Units, se troben amb mil de dificultats econòmiques i ideen un pla per salvar el seu negoci, que és preparar un gran banquet per un gran músic de jazz. És una pel·lícula molt tendra, que fa olor de pasta recient feta, de receptes antigues, de mediterrani, de sobretaules cridaneres i de somnis de joventut. Tal vegada no sigui una gran pel·lícula, ho hem de dir, però és una delícia que, com deia Diego Castellito a Deliciosa Marta, una altra delícia de la cuina, se te desfà en el paladar.
Mm.
A mi m'ha entrat gana, no?
És que és fantàstica aquesta escena. És meravellosa, és meravellosa. I parlàvem de Sergio Castellito, a una delícia de pel·lícula, i és cert que no és una pel·lícula sobre pasta, però té una de les escenes més guapes que he pogut veure en una gran pantalla.
Ah, 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 ah. Huele esto. ¿Eh? Bien, ahora repítelo. En italiano se llama basilico.
Basilico.
Bravo.
I aquest era Sergio Castellito, precisament a Deliciosa Marta, aquesta pel·lícula de Sandra Nettelberg, amb Martina Gedeck, el propi Sergio Castellito, Maxim Foreste i Sibyl Canonica. Una pel·lícula alemanya sobre una cuinera molt, molt escrupolosa, però molt tota sola, que s'ha de fer càrrec de la seva neboda quan la seva germana mor en un accident de tràfic. A més, li posen un cuiner italià, mediterrani fins a la mèdula i escandalós, a dins la seva cuina. És una deliciosa història d'amor a la cuina, a les persones, a les relacions, a la família, a la coneixença d'un mateix, a l'amor i, sobretot, en els fogons. És una de les meves pel·lícules preferides. És absolutament meravellosa. Després se va fer una versió que copiava quasi plano-plano, que se deia Sin Reserves, en Catherine Zeta-Jones i Naron Eckhart, però aquesta versió alemanya original és tan, tan bona, tan tendra, que és que... Mira, mirava aquesta seqüència quan preparàvem d'això i quasi se m'ha escapat una llagrimeta. I és una seqüència d'un minut i mig d'en Sergio Castellito preparant un plat de pasta per la nina que no menja. És absolutament meravellosa.
I de ja veus en Toni Camps, quan se li enxample el cor quan parla de cinema i quan parla de cuina. Aquí, dona'm un gir.
Sí, altres pel·lícules. Clar, la pasta té que veure en sos dobbes.
Dame un motivo. Y no digas la pasta.
¿Por qué hacerlo?
¿Por qué no hacerlo?
Porque ayer salí de la trena tras haber perdido 4 años de mi vida y tú chuleas con las cartas a guaperas de Culebrón.
Guaperas ho són, eh? Perdoneu-se punt, però guaperas ho són tots dos.
És que, a més, estan tan guapos en aquesta pel·lícula, tots dos, i ella també, na Julia Roberts, també està tan guapa. Evidentment, estem parlant de Ocean's Eleven de Steven Soderbergh, de l'any 2001, en George Clooney, per si no l'heu conegut, sabeu, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia, Carl Reiner, Bernie Mac i Don Cheadle. Són guapos, ja ho dèiem, són amics i són lladres professionals. A més, se'n lota d'un d'ells surt en su propietari de 3 casinos de Las Vegas. Que pot sortir malament? Amb un magnífic gust de cinema clàssic, a l'esperit del golpe, ells s'ho passen tremendament bé i tu, com a espectador, encara millor. És un plaer, realment, veure-los fer feina, que te duguin de sa mà i que t'enganin completament durant tota la pel·lícula, perquè saps que sortirà bé, perquè és impossible que no surti bé, però no deixes de patir i, a més, t'encanta. Té 3 seqüeles més i una d'elles feta en dones. No són tan bones com l'original, però igualment molt entretingudes. I, a més, veure a Brad Pitt menjar per gula absoluta durant tota la pel·lícula, inclòs un plat de pasta, aquí, és una autèntica delícia.
I de recordant Ocean's Eleven, avui que parlam de pasta... Més o manco seguim per aquí, no?
Sí, ara? sí, parlant de pasta i casinos, aquesta que ve ara és sa mare de totes les pel·lícules sobre pasta i sobre casinos.
Quiero que me devuelvas mi dinero.
¿Qué vas a hacer, retorcerme un brazo?
¿Sabes? Creo que tienes una imagen equivocada de mí. Y lo menos que puedo hacer es explicarte exactamente cómo funcionó. Por ejemplo, mañana me levantaré pronto y me daré un paseíto hasta tu banco. Luego entraré a verte y... Si no tienes preparado mi dinero, delante de tus empleados te abriré tu puta cabeza. Y cuando cumpla mi condena y salga de la cárcel, con suerte, tú estarás saliendo del coma.
és Joe Pesci, quan se posa violent, fa molta por, no? I Robert De Niro també, i Sharon Stone també, i James Woods també, que són els protagonistes d'aquesta Casino de l'any 1996 de Martin Scorsese, que li va voler l'Oscar a Sharon Stone com a actriu secundària. És una de les històries més reconegudes del mestre de cinema de mafiosos italoamericans. Mengen pasta, beuen molt, parlen a crits i volen guanyar doblers, sense importar si ho fan legalment o il·legalment. És una pel·lícula monumental, tremenda, amb una cinematografia exquisita. És un thriller temerari i desbordant, excessiu i enèrgic. Igual que Uno de los Nuestros, a més, i El Padrino. El relat és molt important, però és tan important com és el desenvolupament d'un personatge, fets bocins que te fan sentir enmig de la sala, jugant amb ells com si fossis un més. És bestial.
Bestial, sí, que bé que ho ha explicat en Toni Camps. Si no l'heu vist, que ho dubtam, recupereu-la, Casino 1995. Seguim.
Hi ha altres formes d'aconseguir pasta, no? Com, per exemple, aquesta.
Bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario?
En el concurso televisivo más popular del mundo, ¿cómo logra un chico de la calle acertar todas las respuestas?
¿Está nervioso?
Ai, me va posar de nervis aquesta pel·lícula. Oh, mira que, a més... Ah, Slumdog Millionaire. Ja hem parlat de Danny Boyle moltes vegades perquè mos agrada aquest estil que té com a brut, molt actiu, una miqueta punk de Camden Town, perquè ell és un xico londinense que va dirigir una pel·lícula en Dev Patel, Freida Pinto, Mahur Mittal i Anil Kapoor, i mos conta la història d'un adolescent pobre de suburbis de Bombay que participa a la versió hindú d'un concurs televisiu de que com quieres ser millonario. El seu abans és fascinant, però tal vegada no estiguis-en del tot just. O sí, te fa dubtar tota la pel·lícula. A més, és una història que juguen la tendresa dels nins en el sentiment de culpa dels que no han de viure com ells, que som els espectadors, en la tensió dels concursos televisius i en la passió de l'amor adolescent. I ho embolica tot en la bellesa i la pobresa de la Índia. Fascina i te fa dubtar per igual, però sense amagar-se, que és molt d'agrair per variar. A mi és una pel·lícula que m'encanta.
L'ètica!
I, a més, se'n va dur 8 Oscars. Entre ells, la millor pel·lícula, millor direcció i millor guió adaptat. Vull dir que, així mateix, té pes específic.
Té pes i és boníssima. Pasta és la nostra paraula polisèmica d'avui. Hem començat menjant, després hem robat un parell de casinos, hem guanyat un concurs, i ara què toca?
Hi ha pastes que també serveixen per fer pel·lícules.
M'encanta la idea que has tingut.
Com aquestes de plastilina.
Primero respondieron a esta pregunta. ¿Qué hacen las gallinas cuando nadie las observa? Ahora, los creadores de Chicken Run Evasión en la Granja han vuelto con la pareja que lo inició todo, Wallace y Gromit.
Ai, Harman Studio, Wallace i Gromit, La maldición de las verduras, de l'any 2005. Harman Studio són Nick Park i Steve Box, són una parella de bojos per les pel·lícules clàssiques, per les pel·lícules d'en Chaplin, d'en Keaton, de tota aquesta gent que bàsicament tenien aquests gags meravellosos sense veu, aquí on tothom queia, i bàsicament era això. Varen començar fent curtmetratges d'animació sobre un senyor anglès molt idiota i el seu ca, que era molt intel·ligent i li solucionava tots els problemes. A partir d'aquí varen fer Evasión en la Granja, varen fer Pirates, varen fer La Oveja Shaun, han fet Cavernícola i moltíssimes més. Són uns genis absoluts. Però aquesta és una de les més cinematogràfiques, aquesta Wallace i Gromit, La maldición de las verduras. És com un conte clàssic que no passa mai de moda. És una producció pels amants de l'animació sense data de caducitat, perquè com els grans clàssics té una naturalesa eterna. Hi ha un munt de feina per fer un llargmetratge de 85 minuts. I si voleu saber la veritat, val la pena cada segon. I, a més, va guanyar l'Òscar a la millor pel·lícula d'animació per damunt pel·lícules de Pixar i de Disney, que ja és moltíssim. És absolutament... És màgica, és màgica.
Ho és. I me l'has recordat quan la vaig anar al cine. Ho és. I rius tant...
T'ho passes tan bé.
Tan entretenguda.
A més, vull dir, a partir d'aquí han sortit tant de personatges, l'Oveja Shawn, per favor, i en Wallace i Grom, és que són meravellosos ells dos.
Molt bona, aquesta, molt bon gir, amb la paraula pasta, Toni Camps. Res més?
Res més. Salut i cinema.
Ràdios, formació.
Diumenge, a partir de les 12 del migdia, Esports 3 en joc. Amb el seguiment especial des de Can Misses del partit d'Eivissa-Terol.
Arroba Unai Medina, que prova, xut!
I el partit de segona ref del nostre equip balears. A les 2, la transmissió del partit de primera divisió Reial Mallorca-Llevant amb els millors comentaristes.
Primers Nirdis, Raúl José.
Sí, per lo que he vist, crec que és una pilota clara del porter que entén.
I les seccions habitual d'entreteniment.
Me has interrumpido porque después de ir al Chisco me estaba depilando.
I Betres Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Sense dubbes, no hi ha sort, canta B.B. King amb aquesta veu tan potent i tan intensa. Nosaltres no en tenim molta de pasta, la paraula d'avui. Per això avui hem preferit xerrar-ne en el cinema que posar-nos de mala llet amb els preus de l'habitatge, de la senalla de la compra, etc etc etc. Però sí que som gent amb sort, B.B. King. Serà que ens la corram. A la producció executiva, com sempre, l'equip de The Accorde Agency, Napoleó, Celoni Huguet, en Pep Díaz, en Joan Trias, a documentació, producció i assessoria musical d'Ivetres Ràdio, en Andrea Sánchez, mos acompanya en el control tècnic, i arriba el moment de baixar barrera. Només un consell, començar a remengar-vos.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Marino Rodrigo Preto, tecnòleg d'Aliments, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Bones, moltes gràcies. Té tot molt bé, tot molt bé.
Gràcies per ser nosaltres avui, per ajudar-nos a baixar la barrera del programa. Si en Marino li dic pasta, que li ven el cap primer de tot?
Pues mira, la veritat que quan me dius aquesta paraula me'n vaig directament dins d'una cuina, perquè bé, des de molt petit sempre he estat dins cuina acompanyat pues, de la família i m'ha trasllat allà, per això la cuina és com un espai molt important, no? de casa on t'hi passa molta estona, i quan me dius aquesta paraula pues, jo estic ja dins la cuina.
Molt bé, a gaudir de la cuina, per cert, que fa un tecnòleg d'aliments, Marino?
Pues un tecnòleg d'aliments, així de manera resumida, perquè és, podríem estar xerrant molta estona, però el que faria seria desenvolupar, produir i controlar productes alimentaris que siguin segurs pel consumidor, que tinguin bona qualitat i que vagin en vigor en la normativa vigent, no?
I en Marino el trobam a Instagram compartint receptes des del perfil Un Poc de Tot. Quin és el secret de fer una bona pasta, Marino?
Per jo, i ho podríem extrapolar a qualsevol altre àmbit, és donar-li la dedicació que necessita. Quan estic dins la cuina necessita estar fent allò que estic fent i no estar amb altres 20 coses, perquè bueno, la cuina és bastant, amb moltes coses, molt quadriculada, no?
Sí.
Un esforç, més temperatura o menys, un ingredient i coses de més, ja pot ser un resultat totalment diferent. Per tant, per jo, el secret és dedicar-li l'atenció que necessita cada cosa i fer-hi un gust, sobretot.
Sobretot en la rebosteria, que deies, perquè aquí sí que s'ha de mesurar bé cada ingredient, la temperatura del forn, etcètera, etcètera. L'altra part de la cuina pot ser sigui un poc més lliure, però la rebosteria s'ha de ser molt exacta i precís, no?
Sí, 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 ja t'ho dic. Un dia ho has pesat amb una balança i un altre dia ho has pesat amb una altra i que ja t'ho pugui canviar aquest marge i ja dius que he fet, ho he fet exactament igual i avui està sortint diferent, no?
Sí, sí.
Inclús la meteorologia... un dia que hi hagi tramuntana i l'ambient sigui més sec o hi hagi molta humitat, que sol ser la norma, no?, a Menorca, ja influeix també.
Que bo, això no hauria pensat mai. Mira, Marino, el diccionari destaca com a segona excepció de pasta la pasta bamba, i diu és una pasta fina i molt fofa feta amb farina, ous, sucre i oli o saïm. Diries que són els elements bàsics de la massa en general?
Per el que jo conec a casa, sí, serien aquests els ingredients bàsics. Mm. Cert és que després podem diferir un poc si volem emprar un greix d'origen vegetal o un greix d'origen animal, però sí que es ve que com a ingredients bàsics aquests serien els ingredients, sí, sí.
Mm-hmm. Ara te demanaré si mos vols compartir la recepta de la coca bamba, però en general és hora de fer pasta, de fer qualsevol massa que sigui la base de la rebosteria. Fas servir tot tipus de farina o vas directe a la farina de blat? Hi ha xeixa, hi ha cigrons... Jugues amb les diferents farines?
Jo normalment no. I hi ha una raó, almenys en quant a la rebosteria, que són pastes que duen greix, que duen sucres i això, ja me poso un poc més aquí dins la part de tecnòleg, no? La part de química. La farina de blat, en concret la que coneixerien de força, té un percentatge de gluten més alt, de proteïna, més alt que una farina fluixa o farines que no tinguin gluten. I aquesta estructura ens ajuda a que el greix i tots els components que hi posem dins quedin ben integrats dins la pasta. Podria passar que si no emprèssim aquesta farina, ho posem dins el forn i veiem allò que a vegades se'm surt el greix de dins la pasta, pues amb la farina de blat i en aquest cas de força, podem aconseguir que quedi tot ben integrat dins la massa i que inclús l'aire que genera quan la deixem reposar, pels llevats i això, també quedin dins la massa i no surtin.
Ja, clar, és que ara també em fas pensar que ho sabem, però que és química. Hi ha molt de processos químics a l'hora de cuinar. Anem a la coca bamba. Mos comparteixes la recepta?
Sí. Mireu, els ingredients que necessitaríem per fer una coca bamba serien 500 grams de farina de blat de força, 50 grams de llevat fresc, 40 grams de seu a Menorca, saïm a Mallorca, 40 grams de mantega cuita, que vindria a ser una mantega que l'han cuit i és un poc més intensa de gust, té un color un poc més pujat, i 180 grams de sucre i 3 ous. Primer agafàvem un ou, un poc de sa sucre que teníem, un poc també de sa farina que teníem i es llevat fresc, i amb un poquet d'aigua ho mesclam tot i tindríem aquesta pasta ja, que seria com una massa mare, no? I la deixaríem 10 minuts. Mentre això ho tenim allà reposant, bulliríem sa patata, que me l'havia deixat, perdoneu, són 80
sí,
grams de patata.
Sí, ara me falta sa patata, sí, sí. 80 grams, 80 grams de patata bullida, perfecte.
Ho mesclaríem amb sa sucre i tindríem ara ja dues elaboracions, sa patata i sa sucre i sa altra massa. I el que ens faltaria seria acabar de mesclar tot i això podríem amassar una bona estona, 10 minutets. Deixaríem reposar una primera vegada i quan ja ho tindríem reposat, que ja veiem que ha doblat el seu tamany, tornaríem a amassar un poc per treure l'aire i després ja li donaríem forma. Que la forma és bàsicament fer com un cuc amb la pasta, no? I després en revoltat l'enes, cas com ho feim nosaltres a casa. Hi ha moltes maneres de donar-li forma, crec, però bueno, a casa ho feim així.
Sí?
I tornaria això, deixar reposar tal vegada, depèn de la temperatura, en estiu que fa més calor, tal vegada amb una hora i mitja, dues, basta. Si la vols fer ara, que ja comença a refredar un poc, necessitaries 3 hores o 4 hores.
I després i en ja esforç, no?
Enfornar 160 graus durant 40 minutets.
Que bo. I aquí tindríem la recepta de la coca bamba que comparteix avui amb Marino Rodrigo amb nosaltres i que el podeu trobar a Instagram des del perfil Un Poc de Tot. És una recepta familiar aquesta, Marino?
La veritat que sí. Tinc la sort de que a casa des de ben petit vaig poder estar cuinant amb sàvia i ella és aquí amb vosaltres més, bueno, almenys jo, que m'agrada molt cuinar, totes aquestes receptes que, bueno, pues, espero jo també poder-les transmetre a les pròximes generacions. I la veritat que molt de gust. A casa, sàvia sempre diu que receptes n'hi ha pues, com tantes cases hi ha. I nosaltres a Coca Bamba aquesta és la que hi feim. Que ja, ai, jo hi poso això, jo hi poso això altre. A casa és aquesta. Sí, I la veritat que he de dir que queda bona.
Que bé. És sàvia Pilar, eh?
Sí.
És sàvia Pilar, idò, la recordàvem des d'Ivetres Ràdio i també sí, he vist que els panets de sobrassada te queden ben bons, eh?
És una altra d'aquestes receptes que jo també dic que les receptes van molt lligades a festivitats, almenys a casa, no? Que hi ha certes festes que tenen unes receptes marcades de les quals no, si arriben aquelles dates i no hi ha allò damunt la taula, ja no són aquelles dates. I els panets de sobrassada pues, també els solem fer molt, però per les festes de Sant Jaume, que és el patró del castell, del meu poble, sempre hi ha coca bamba i panets de sobrassada, segur.
Que bé, que bé. I ja te seguim des d'Un Poc de Tot. I ara t'he de fer una pregunta que faig sempre en aquesta hora per la gent que mos escolta quan són quasi les 11 del vespre. Algun costum abans d'anar a dormir? Algun hàbit que mos ajudi a dormir millor, Marino?
Intentar no sopar gaire tard, això sí, i anar al llit amb la major tranquil·litat que puguem i per poder descansar i tornar a començar el dia en sol demà.
I de bon hàbit. I en quina cançó t'agradaria acabar el programa i ja baixar en barrera fins demà?
Pues amb el programa m'agradaria acabar amb la cançó de Vinc d'un poble, d'una Judith Nederman, que és una cançó que pues, me recorda també molt en el nostre poble, no? El castell, que és de costa, i i amb aquesta cançó.
I de preciosa elecció i preciós també es castell. Moltíssimes gràcies a en Marino Rodrigo Preto,
que
m'has ajudat a baixar barrera. Una abraçada, Marino.
Entre avui i demà, Arsal i Bosch.
Vinc d'un poble vora el mar que banya els seus amors en una platja sense arena. Vinc d'allà on tothom es somriu, d'allà on tothom sempre diu que el sol cura la pena. Al carrer del Carme hi ha un Feliu que per Nadal sempre ens escriu algun poema. Amagats al passeig dels Pins, amb mans de tan sols 15 anys, no han tingut temps d'aprendre'n. I sé pescadors naveguen junts en festa. Omplim el poble de colors, cremem el desig al foc i l'alegria fa la resta.